Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició vespre. Amb l'Ali Giné.
Salut ja no farà test als contactes asimptomàtics, però els demana que s'aïllin a casa i no vagin al CAP. És la principal novetat del Pla Delta per desaturar la primària i el col·lapse dels rastrejadors. Montse Manent.
Salut alerta que la ràpida escalada de contagis de Covid-19 amenaça ja els hospitals, que veuen com ingressen a les UCI joves d'entre 20 i 30 anys. La directora del Servei Català de la Salut, Gemma Craywinckel, demana als contactes asimptomàtics que s'aïllin a casa.
Si simplement el que ets és un contacte estret, el que hauries de fer, i aquest és el gran missatge que hem d'enviar en un entorn de transmissió comunitària amb un volum molt elevat de casos, és quedar-te a casa, fer bé les mesures d'aïllament i ja està, i no patir. Si trobes malament, el sistema respondrà.
França recomana als seus ciutadans no viatjar a Espanya i Portugal i fa especial èmfasi en Catalunya, conscient el govern francès que els seus ciutadans formen quasi bé la meitat de la borsa turística catalana.
Ja es fan notar les cancel·lacions de reserves a hotels, però també a càmpings que fins ara es veien com opcions més segures junt amb els apartaments turístics.
Nou protocol a les residències de gent gran davant l'augment dels brots detectats. Per visitar familiars cal acreditar pauta completa de vacunació o fer un test ràpid.
Es faran cribratges setmanals als professionals no immunitzats fins que millori la situació. 113 treballadors de 99 residències han donat positiu de Covid.
Barcelona restringirà la mobilitat per evitar les aglomeracions en aquest primer cap de setmana amb l'oci nocturn tancat.
Un dispositiu especial controlarà platges i places. Des de l'Ajuntament, el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, demana que s'evitin aquests indrets davant el nivell alt de contagis de la darrera setmana.
Crec que el conjunt dels serveis municipals estan a l'alçada del repte que tenim al davant. Jo vull agrair ja no només la presència de les forces policials, sinó també, per exemple, el treball que està fent-se des de Cohesió Urbana, des dels serveis de neteja de Barcelona, però aquí hem de col·laborar-hi i hem d'ajudar-hi tots plegats. Com hem dit, em sembla, doncs, reiteradament ara mateix, ens hi juguem molt.
L'Audiència Nacional investiga CaixaBank i Repsol pels encàrrecs a l'excomissari Villarejo.
Les investiga per presumptes delictes de suborn i revelació de secrets en la contractació de l'empresa Zenit de l'excomissari de la Policia Nacional, José Manuel Villarejo, per suposadament espiar l'expresident de Sakir, Luis del Rivero, que pretenia aconseguir el control de Repsol.
En cultura, en marxa el Festival Cruïlla, que ha arrencat avui amb un ampli dispositiu de 300 persones al Centre de Convencions Internacionals de Barcelona per testejar els assistents i els grups participants.
El senyor Cassol, la primera baixa del festival, en donar positiu al test d'antígens. El festival té previst estar 25.000 persones cada dia en les 3 jornades de concerts.
La prova de test d'antígens és una seguretat per tots els assistents, inclús per també els organitzadors i la gent que treballa.
Jo penso que la gent se la va a quitar, sí, o simplement per cantar, o vete a saber, és que no sé, jo des de luego no me la voy a quitar.
Jo vaig bastant conscienciat i crec que els dels que conec que venen estan conscienciats. Intentarem mantenir-la sempre i aquesta és la idea.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Carme Farnell, bona tarda.
Bona tarda, ja tenim el cel força més serè que durant aquestes primeres hores del matí que hem tingut durant el dia d'avui, i ara mateix els núvols queden més centrats en punts de les comarques de Girona, també fins i tot algun ruixat a cavall de la zona de l'Alt Empordà i de la Garrotxa, un ruixat de caràcter feble, i també cap a la zona de la Vall d'Aran, cap a la cara nord del Pirineu. En conjunt es mantindran aquests núvols cap a la serralada del Pirineu, en punts de les comarques gironines, bona part de la tarda, també amb algunes clarianes, i a la resta del país continuarà dominant l'ambient assolellat i, per tant, la temperatura s'anirà recuperant. Una temperatura màxima suau que no superarà els 32 graus, per tant, també un ambient càlid, però força agradable. De cara al final del dia, els núvols baixos aniran augmentant a punts de litoral i prelitoral i durant aquesta matinada també s'endinsaran cap a la Catalunya central i fins i tot no es descarta que puguin deixar algun plogim cap a la zona especial del litoral i prelitoral sud. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme Farnell. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Hores d'ara hi ha problemes, sobretot a l'àrea metropolitana de la C58. Hi ha 4 quilòmetres i mig de retenció de Ripollet a Barcelona en sentit sud. A la C17, 1 quilòmetre de retenció a Parets en tots dos sentits. A més, hi ha un carril tallat a Balanyà en sentit Barcelona per obres. Això provoca 2 quilòmetres d'intensitat, per tant, precaució. A la B30 hi ha intensitat a Cerdanyola en sentit nord i a Barberà en sentit sud. A l'AP7, 2 quilòmetres de cua a Barberà en sentit Martorell. A la 2 hi ha 1 quilòmetre de retenció a Sant Joan d'Espí en sentit Barcelona. A la B23, 1 quilòmetre de cua també al Papiol en sentit Martorell. A la C60 hi ha 2 quilòmetres de retenció a Argentona en sentit Mataró. I a la C14, 3 quilòmetres de retenció al Cuber en tots dos sentits per obres. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda d'Alt, la B20, hi ha retencions entre Esplugues i Valldaura en sentit Besòs, i a la ronda litoral, la B10, hi ha retencions de Zona Franca al Port i de Guipúscoa a Bonpastor en sentit Besòs, i després també cua entre la Barceloneta i el Port en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Salut ja no farà test als contactes asimptomàtics, però els demana que es quedin a casa i no vagin al CAP. És una de les principals mesures adoptades per reorganitzar un sistema sanitari totalment col·lapsat en l'atenció primària i en l'equip de rastrejadors que estan desbordats. A partir d'ara, qui no tingui símptomes, la recomanació és aïllar-se a casa. És el que han anomenat Pla Delta, amb el qual es pretén desaturar l'atenció primària.
I és que Salut alerta que la ràpida escalada de contagis de Covid-19 amenaça ja els hospitals, que veuen com ingressen a les UCI joves d'entre 20 i 30 anys. El virus avança tan ràpid que pot desbordar en breu la sanitat pública davant els milers de contagis diaris, gairebé 8.000 les últimes 24 hores.
Avui mateix també el president aragonès s'ha reunit amb els responsables de salut per afrontar aquesta cinquena onada i ha fet una crida de nou a extremar les precaucions i a respectar les quarantenes. Diana Bermejo, bona tarda.
Bona tarda, Lali. L'augment de casos és imparable. De pujada en paret, l'ha qualificat la secretària de Salut Pública. En aquests moments es comptabilitzen 30.000 casos actius, la qual cosa significa 270.000 contactes a quarantena. Aquesta transmissió comunitària ha obligat a Salut a deixar de fer proves als contactes estrets d'un positiu, als quals se'ls demanarà només quedar-se a casa si no tenen símptomes. Gemma Craivinkel és directora del Servei Català de la Salut.
Si simplement el que ets és un contacte estret, el que hauries de fer, i aquest és el gran missatge que hem d'enviar en un entorn de transmissió comunitària amb un volum molt elevat de casos, és quedar-te a casa, fer bé les mesures d'aïllament i ja està, i no patir. Si trobes malament, el sistema respondrà.
Tot i que la pressió estarà a l'atenció primària, fa dies que s'observa un augment dels ingressos i també dels casos greus, fins i tot de gent jove. Ho explica Carmen Cabezas, secretària de Salut Pública.
Una disminució de l'edat mitjana de 11 anys aproximadament. Important tenir en compte que tenim persones de 20, de 30 anys a les UCIs.
A la residència s'ha reforçat el protocol de protecció. S'exigeix als visitants que es facin proves abans d'entrar si no estan vacunats i s'han incrementat els testos entre el personal no immunitzat.
Doncs a l'espera de les dades que notifica cada tarda a Sanitat, a Catalunya, com us dèiem, l'alça vertiginosa dels indicadors de la pandèmia es comença a notar als hospitals. Creix en 53 malalts el nombre d'ingressats a causa del virus, que eleven la xifra a 663 llits ocupats, dels quals 138 són casos greus, 5 més que ahir.
El risc de rebrot continua enfilant-se en un nou rècord de la pandèmia amb 1.552 punts, mentre la velocitat de contagi és 3,35. Creix també la taxa de persones positives fins al 15,16%. També s'han notificat 4 defuncions més a causa de la Covid-19. En paral·lel, més de la meitat de la població en edat de vacunar-se ja té la pauta completa, mentre que més de 4.400.000 persones han rebutjat la primera dosi.
I atenció, perquè les primeres conseqüències d'aquesta nova onada s'estan deixant sentir en la campanya turística d'aquest estiu. França ha emès aquest dijous una recomanació pels seus ciutadans desaconsellant visitar Espanya i Portugal i fa especial èmfasi en Catalunya, conscient el govern francès que els seus ciutadans formen quasi bé la meitat de la borsa turística catalana. Sigui com sigui, ja fa dies, però, que s'estan notant cancel·lacions de reserves a hotels, però també a càmpings, que fins ara es veien com opcions més segures junt amb els apartaments turístics. Per parlar-nos de quina és la situació ara mateix al sector, ens acompanya el Notícies en Xarxa el senyor Miquel Gotanegre, que és president de la Federació Catalana de Càmpings. Senyor Gotanegre, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Com estan ara mateix les reserves, especialment per aquest mes de juliol?
Bueno, la situació és preocupant, no? És preocupant perquè el sector del càmping català, el gruix de la clientela és internacional, no? I en el mes de juliol hi ha una part molt important d'aquesta clientela que és anglosaxona, holandesos, belgues, alemanys, francesos, i en aquest moment, pues, amb les recomanacions del seu país, pues, la gent s'està quedant a casa.
Per posar xifres, amb quines xifres estaríem treballant?
Bueno, en aquest moment és complicat parlar de xifres perquè aquestes xifres cada dia són diferents, no? Però sí que estem parlant de 20-25 punts al percentatge d'ocupació, amb la qual en aquest moment, entre setmana, els càmpings estan entre un 35 i un 40%, no? I estem parlant que en una temporada normal estarien entre un 60 i un 70, no?
Fa tan sols uns dies, unes setmanes, vaja, abans de que esclatés totes les dades al ritme de contagis, precisament parlàvem del ritme de reserves en hotels, però especialment en càmpings i en apartaments turístics, i que era una opció força segura o força bona de cara a aquesta temporada. Entenc que amb les recomanacions últimes és una gerro d'aigua freda, vaja.
De totes maneres, la nostra destinació continua sent una destinació segura. O sigui, estem fent les coses bé, estem seguint els protocols i Catalunya continua sent una destinació segura, sempre i quan la gent compleixi els protocols que es marquen, no? A més, tenim uns bons hospitals i estem preparats, no? Amb la qual Catalunya, com he dit abans, continua sent una gran destinació turística. Estem preocupats per la situació d'aquest mes de juliol, però som optimistes perquè després del juliol hi ha l'agost i hi ha el setembre, i el que desitgem en aquest moment és que aquesta corba baixi i que a partir de finals de juliol es recuperi una certa normalitat, no?
Creu que l'administració hauria de fer alguna cosa més per afavorir això, que aquest agost i aquest setembre puguis recuperar la temporada?
Bueno, el que és important és fer campanyes a les destinacions d'origen del nostre client per recuperar la confiança, no? Això és important. És important que es vacuni, es continuï vacunant amb la celeritat que s'està fent ara, i és important que siguem conscients i que fem les coses bé per poder salvar una part de la temporada turística, no? Ja dic, és molt important que totes aquestes coses es facin ben fetes, no? Com he dit abans, vacunació ràpida, que es compleixin els protocols, i després que es facin campanyes a les destinacions d'origen dels nostres clients per recuperar la seva confiança, explicant-los quina és la realitat d'aquest país, que som un país, un gran país, un país que estem preparats i que estem fent les coses bé.
Doncs, senyor Miquel Gotanegre, president de la Federació Catalana de Càmpings, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons del Notícies en Xarxa.
Moltes gràcies a vosaltres per deixar-nos ser aquí un cop més al càmping català.
Gràcies, adeu-siau. I parlant també de protocols, nou protocol a les residències de gent gran davant l'augment dels brots detectats. Per visitar familiars cal acreditar ara pauta completa de vacunació o fer un. Segons el nou protocol dels departaments de drets socials i de salut, es faran cribratges setmanals als professionals no immunitzats fins que millori la situació.
L'augment de casos de coronavirus també està arribant a les residències. Una quarantena ja han tingut algun brot i 10 han passat a categoria vermella, és a dir, que no el tenen controlat. 113 treballadors de 99 residències han donat positiu per Covid. Unes dades que han portat Salut a canviar els protocols. A banda del protocol per familiars, es faran cribratges als professionals i, en concret, PCRs a aquells no vacunats amb la pauta completa. Pel que fa als residents, hauran de posar-se la mascareta només si no poden respectar la distància d'un metre i mig i en les sortides del centre que facin. En aquells usuaris que no estiguin vacunats o que no tinguin la pauta completa i hagin d'estar en espais tancats fora de la residència, el protocol recomana fer tests ràpids a la tornada al centre i als 5, 10 i 15 dies.
I encara més qüestions. Barcelona anuncia restriccions de mobilitat per evitar les aglomeracions en aquest primer cap de setmana amb l'oci nocturn tancat. Un dispositiu especial controlarà platges i places i l'Ajuntament demana que s'evitin aquests indrets davant el nivell alt de contagis de la darrera setmana. S'han quadriplicat a la ciutat, sobretot entre els joves. Això sí, el consistori no tancarà platges. Maite Polo.
Bona tarda. El regidor de Seguretat, Albert Batlle, no ha quantificat el reforç dels efectius, però Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra controlaran les entrades i sortides de les platges amb l'ajuda dels serveis de neteja, que remullaran la sorra. Batlle ha demanat que no s'hi vagi a les platges per responsabilitat.
Crec que el conjunt dels serveis municipals estan a l'alçada del repte que tenim al davant. Jo vull agrair ja no només la presència de les forces policials, sinó també, per exemple, el treball que està fent-se des de Ecologia Urbana, des dels serveis de neteja de Barcelona, però aquí hem de col·laborar i hem d'ajudar-hi tots plegats. Com hem dit, em sembla, doncs, reiteradament ara mateix, ens hi juguem molt.
Els nous casos de Covid a Barcelona s'han disparat de 2.200 i escaig als 8.900 en només 7 dies, entre el 28 de juny i el 4 de juliol. La franja amb un increment més alt és d'entre 15 i 34 anys.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
Nova concentració de protesta aquest matí a les portes del Viver de Badalona. Les entitats socials i els habitants de la nau ocupada al carrer Progrés rebutgen el desnonament previst per finals de juliol i denuncien que els informes de vulnerabilitat de serveis socials sobre la setantena de persones que hi viuen no s'ajusten a la situació de pobresa i manca de recursos que tenen i, per tant, no els serveix per aturar el llançament. Ràdio Ciutat de Badalona, Núria Torres.
Amb més de 20 dies de retard, el grup de suport als afectats de la nau del carrer Progrés han rebut aquest mateix dijous, durant la concentració, l'informe de vulnerabilitat que Serveis Socials es va comprometre a entregar en 4 o 5 dies hàbils. Segons expliquen, parla més de les condicions d'inseguretat de l'edifici que de la situació de les persones que hi viuen. Es queixen que no compleix amb els requisits que es necessiten per poder demostrar la situació de vulnerabilitat i evitar així el desnonament previst el 22 de juliol. Escoltem a Carles Segués, membre del grup de suport, i a Ismael Gamate, un dels afectats.
En aquest cas, sembla ben bé que s'hagi fet en vez de per col·laborar i per estar al costat dels necessitats, sigui per anar a la contra, per justificar encara més que aquestes persones han de ser expulsades.
La gente está viviendo con miedo y todo lo que han prometido no han hecho nada. Venimos aquí a hablar con él, que nos deja un poco de tiempo con todo el corona que ha pasado. La gente está sufriendo ahí.
Des de les entitats socials esperen que tirin davant en el ple d'aquest divendres una moció que han impulsat amb els grups de l'oposició per reclamar l'aturada del desnonament. També han entregat una carta dirigida a l'alcalde reclamant un canvi d'actitud vers els habitants de la nau del carrer Progrés.
I aquesta tarda han arribat a Catalunya els 16 joves migrats sols, arribats a Ceuta a finals de maig. El Departament de Drets Socials ha iniciat ara la distribució d'aquests joves per tot el territori en funció de les places disponibles.
Abans, però, d'enviar-los als centres, es farà una entrevista personalitzada i una prova PCR per tal d'evitar possibles contagis. L'arribada dels menors respon al compromís que va agafar el Departament el passat mes de maig per tal de contribuir a la resposta a l'emergència migratòria de Ceuta. La distribució de les 16 places es farà per tot el territori, responent a l'estratègia que ha dut a terme el departament els darrers anys i que ha permès dissenyar un sistema d'acollida arreu del país que garanteix una distribució equitativa capaç de facilitar la inclusió dels joves atesos. El Sistema Català de Protecció a la Infància té fins ara 5.266 joves emigrats, sols un 74% dels quals són majors d'edat.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
Més coses. L'Audiència Nacional cita com a investigades CaixaBank i Repsol pels encàrrecs a l'excomissari Villarejo. El magistrat investiga les dues companyies per delictes de subversió de secrets en contractar l'excomissari.
El magistrat instructor de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, ha acordat citar com a investigades CaixaBank i Repsol com a persones jurídiques en el marc del cas Villarejo, després que ho demanés la Fiscalia Anticorrupció. Les investiga per presumptes delictes de suborn i revelació de secrets en la contractació de l'empresa Cenit de l'excomissari de la Policia Nacional, José Manuel Villarejo, per suposadament espiar l'expresident de Sakir, Luis del Rivero, que pretenia aconseguir i el control de Repsol. Ahir es va anunciar que la Fiscalia va demanar imputar a Iberdrola Renovables, CaixaBank i Repsol pel cas Villarejo. Ara, representants legals de CaixaBank i Repsol hauran de comparèixer dilluns 26 de juliol a les 10 del matí.
Doncs encara en l'àmbit de la Caixa, Barcelona tindrà un nou centre de recerca científica i biomèdica l'any 2025. Es dirà Caixa Research Institute i és fruit d'un acord de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació La Caixa. S'ubicarà al costat de l'actual Cosmocaixa i tota la zona es reordenarà per poder crear un espai verd públic que connecti la ciutat amb el Parc de Collserola. Laura Álvarez.
Aquest matí s'ha signat aquest acord i ara el proper pas és dur-lo al plenari d'urbanisme i després a la Generalitat perquè hi doni el vistiplau definitiu. Aquest nou equipament s'estima que donarà feina regular a unes 300 persones i es tracta d'un centre que contribuirà a potenciar la recerca científica, la recerca biomèdica i també la innovació a Barcelona. Un element, segons l'alcaldessa Ada Colau, prioritari per a la transformació de la ciutat.
En un moment de canvi climàtic, en un moment de pandèmia, que precisament ens ha recordat la importància de la ciència i de la recerca, doncs en un moment com aquest, una estratègia, no?, que ja teníem clara, doncs ara, amb més motiu que mai, reforcem aquesta aposta per la ciència com una estratègia principal de ciutat. Volem que aquest puntal que tenim, que és el nostre talent científic, que no hagi de marxar a treballar fora a altres països, sinó que aquí trobi la possibilitat de desenvolupar i de portar tot el seu coneixement.
El nou equipament tindrà 12.000 metres quadrats dividits en dos edificis i es crearan 1.200 metres quadrats d'espai verd d'ús públic.
I el Col·legi d'Arquitectes alerta que l'endarreriment en l'atorgament de llicències d'obra frena l'activitat econòmica i pot provocar que les inversions es desplacin de territori. El temps d'espera mitjà és de més de 7 mesos, quan el reglament municipal estableix un màxim de 2. De fet, segons l'informe semestral del Col·legi, la recuperació del sector és més lenta que l'esperada. David Navarro.
Segons les dades presentades pel Col·legi d'Arquitectes, dels 5 mesos de mitjana que trigava la concessió de llicències d'obra de l'any 2019, s'ha passat a 7 mesos. A Barcelona el temps d'espera és de 8 mesos, 9 a Tarragona, 6 a Lleida i 7 a Girona. Donat que una part dels fons europeus Next Generation van destinats a la rehabilitació, la degana del Col·legi d'Arquitectes, Assumpció Puig, s'ha mostrat preocupada perquè la situació pugui empitjorar.
Tot el procediment de obtenció ja no només de llicència d'obres, sinó també d'obtenció de tota la revisió documental que s'ha de fer per obtenir les subvencions, ens fa por que l'administració que s'ha enlentit durant la pandèmia doncs no sigui capaç de donar resposta.
Per això el Col·legi treballa amb entitats municipalistes per trobar una solució al col·lapse. De fet, les dades mostren que el primer semestre del 2021 es va tancar amb un 1,5% menys de projectes visats que el mateix període del 2020.
En marxa el Festival Cruïlla, que ha arrencat avui amb un ampli dispositiu de 300 persones al Centre de Convencions Internacionals de Barcelona per testejar els assistents i els grups participants. Precisament un dels artistes que havia de participar a la inauguració, Senyor Oca, ha donat positiu al test d'antígens i no podrà actuar. El festival té previst testar 25.000 persones cada dia en les 3 jornades de concerts. Carlos Monfort.
Sí, un resultat positiu en el test d'antígens comportaria la retirada de l'entrada, la devolució del seu import i l'avís al sistema de salut. El festival calcula que es podrien donar entre 350 i 400 casos en relació a les aglomeracions i al relaxament en el compliment de les mesures de com l'ús de la mascareta. Jordi Herreruela ha llançat un doble missatge. D'una banda, ha aclarit que al Cruïlla hi ha 150 treballadors que vetllen a l'interior perquè tothom dugui la mascareta i d'altra banda assegura que a la part frontal dels escenaris, on es concentra més públic, es controla l'accés perquè no es mengi ni es begui. A la resta del recinte es pot consumir lliurement amb l'única prevenció de la distància de seguretat. A les portes del festival, els assistents han valorat l'organització de l'esdeveniment.
Bueno, és una bona notícia que es pugui celebrar i de moment ho veig tot molt ben organitzat. La prova de test d'antígens és una seguretat per tots els assistents, inclús per també els organitzadors i la gent que treballa. Anirem en compte i ens la posarem.
El primer concert d'avui de Senyor Oca, que estava previst per les 5:20 de la tarda, ha estat cancel·lat per un positiu de l'artista que no ha pogut tocar en la inauguració del Festival Cruïlla. El seu concert està substituït pel Senyor Wilson i Griffy. D'aquí a pocs minuts sortirà a l'escenari el grup de rapers Làgrimes de Sangre.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda. Els Jocs Olímpics de Tòquio se celebraran, però finalment no hi haurà públic als estadis. Els organitzadors de la cita olímpica han pres aquesta decisió poc després que el govern japonès ha allargat l'estat d'alarma a Tòquio fins al 22 d'agost. En un principi s'havia plantejat que reduís l'assistència a les proves esportives a només 5.000 espectadors i com a màxim fins a les 9 del vespre. Unes mesures que havien rebut el suport explícit del president del Comitè Olímpic Internacional, Thomas Bach, que tot just acabava d'arribar a la capital del Japó. Finalment s'ha decidit que els jocs siguin a porta tancada davant el gran nombre de contagis per coronavirus a l'àrea metropolitana de Tòquio. D'altra banda, Laura Antoja serà una temporada més al braç dret d'Alfred Julbé a la banqueta de l'Espart Girona de bàsquet. Antoja, capitana de l'equip gironí en els dos primers cursos del club a la Lliga Femenina, va tornar a Fontejau abans de Nadal per fer d'assistent de Julbé i amb la marxa de David Muñoz del febrer va agafar més protagonisme en el cos tècnic. Laura Antoja es mostra molt satisfeta.
Doncs molt contenta, la veritat, de poder doncs, haver renovat amb el club, continuar a la banqueta de l'Uni Girona, aportant tot allò que, bueno, que crec que pot ajudar, ja sigui dins, fora del camp, i sobretot bueno, fent aquesta parella amb l'Alfred, que serà la seva segona temporada, i que l'any passat doncs, ens vam conèixer, va haver-hi bona sintonia i ens donem allò que a l'altre li manca, no?
Encara en plana poliesportiva, destaquem que el RAC ha presentat avui el recorregut del Rally Catalunya Costa Daurada del 2021, que se celebrarà del 14 al 17 d'octubre. Principal novetat serà exclusivament d'asfalt. En futbol, Irene Paredes és oficialment nova jugadora del Barça. El Nàstic de Tarragona ha fitxat el davanter Edgar Hernández per una temporada, prové del Centre d'Esport Sabadell. Precisament, el conjunt arlequinat ha incorporat Iago Indias, que arriba del Castelló. El davanter Carlos Martínez torna al Terrassa i Carles Mas ha donat el sí definitiu a renovar amb la Unió Esportiva Olot.
Gràcies, Joan. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Joan Bàrbara als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Creus que has sentit molt? Fins i tot massa. Ara ho tornaràs a sentir. Sent les grans sinfonies amb tota la força de l'orquestra OBC. Abona't a la nova temporada de l'Auditori de Barcelona. Segon moviment, Amor i Odi.
Tinc esclerosi múltiple. Ara, convisc amb la incertesa. Potser em fallaran les cames, la vista, la parla, la força. O potser no. Però tinc una certesa. No estic sola. L'11 de juliol, mulla't per l'esclerosi múltiple. A la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
Nutrició amb Laura Crosas.
Els batuts. La manera més recomanable de consumir la fruita és natural, sencera i si pot ser en pell. Però la calor de l'estiu moltes vegades demana begudes refrescants. Per aquest motiu, els batuts seran millor opció que els sucs o les begudes carbonatades riques en sucres d'addició. Un batut és qualsevol triturat de fruites o altres vegetals amb un líquid o làctic i amb opció de fer algun afegit per millorar el sabor o el contingut nutricional al final. Són hidratants, nutritius i saciants, i en funció dels ingredients que poseu, seran més proteics, energètics, recuperadors o antioxidants. També són interessants per evitar el malbaratament de fruites, perquè podeu usar aquelles menys boniques o que ja han madurat massa. Per començar, heu d'escollir líquid del batut. Podeu usar llet o bé iogurt o també begudes vegetals com la d'arròs o la de coco. Seguidament, trieu la fruita que hi posareu. Podeu optar per fruites més dolces i carnoses que oferiran més cremositat al batut, com el préssec, el mango o el plàtan, o afegir el bocat per aportar més nutrients al triturat. També podeu fer batuts més refrescants, amb més color i un toc àcid, escollint fruites com les maduixes, els fruits vermells, la poma, la pinya, el kiwi, la cindy. Finalment, Doneu el toc amb algun ingredient extra, com poden ser llavors, per espessir i aportar fibra, àcids grassos i aminoàcids al vostre batut. Algun exemple són la chia, el lli o el cànem. També podeu optar per condiments com la canyella o el cacau pur en pols, o les herbes aromàtiques fresques com la menta. Un bon exemple de batut recuperador per quan es torna a fer esport és el de llet o beguda vegetal, plàtan, alvocat i cacau pur. Podeu consumir els batuts a l'hora que més us vingui de gust i fent les combinacions que més us agradin. Serà una bona opció per augmentar el consum de fruita i gaudir d'aquestes begudes d'estiu tan nutritives i saboroses.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Salut ja no farà test als contactes asimptomàtics, però els demana que s'aïllin a casa i no vagin al CAP. És la principal novetat del Pla Delta per desaturar la primària i el col·lapse dels rastrejadors. Montse Manent.
Salut alerta que la ràpida escalada de contagis de Covid-19 amenaça ja els hospitals que veuen com ingressen a les UCI joves d'entre 20 i 30 anys. La directora del Servei Català de la Salut, Gemma Craywinkel, demana als contactes asimptomàtics que s'aïllin a casa.
Si simplement el que ets és un contacte estret, el que hauries de fer, i aquest és el gran missatge que hem d'enviar en un entorn de transmissió comunitària amb un volum molt elevat de casos, és quedar-te a casa, fer bé les mesures d'aïllament i ja està, i no patir. Si trobes malament, el sistema respondrà.
França recomana als seus ciutadans no viatjar a Espanya i Portugal i fa especial èmfasi en Catalunya, conscient el govern francès que els seus ciutadans formen quasi bé la meitat de la borsa turística catalana.
Ja es fan notar les cancel·lacions de reserves a hotels, però també a càmpings, que fins ara es veien com a opcions més segures junt amb els apartaments turístics.
Nou protocol a les residències de gent gran davant l'augment dels brots detectats. Per visitar familiars cal acreditar pauta completa de vacunació o fer un test ràpid.
Es faran cribratges setmanals als professionals no immunitzats fins que millori la situació. 113 treballadors de 99 residències han donat positiu de Covid.
Barcelona restringirà la mobilitat per evitar les aglomeracions en aquest primer cap de setmana amb l'oci nocturn tancat.
Un dispositiu especial controlarà platges i places. Des de l'Ajuntament, el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, demana que s'evitin aquests indrets davant el nivell alt de contagis de la darrera setmana.
Crec que el conjunt dels serveis municipals estan a l'alçada del repte que tenim al davant. Jo vull agrair ja no només la presència de les forces policials, sinó també, per exemple, el treball que està fent-se des de Ecologia Urbana, des dels serveis de neteja de Barcelona, però aquí hem de col·laborar-hi i hem d'ajudar-hi tots plegats. Com hem dit, em sembla, doncs, reiteradament ara mateix, ens hi juguem molt.
L'Audiència Nacional investiga CaixaBank i Repsol pels encàrrecs a l'excomissari Villarejo.
Les investiga per presumptes delictes de suborn i revelació de secrets en la contractació de l'empresa Cenit de l'excomissari de la Policia Nacional, José Manuel Villarejo, per suposadament espiar l'expresident de Sakir, Luis del Rivero, que pretenia aconseguir el control de Repsol.
I en cultura, en marxa el Festival Cruïlla, que ha arrencat avui amb un ampli dispositiu de 300 persones al Centre de Convencions Internacionals de Barcelona per testejar els assistents i els grups participants.
El senyor Cassó, la primera baixa del festival, en donar positiu al test d'antígens. El festival té previst estar 25.000 persones cada dia en les 3 jornades de concerts.
La prova de test d'antígens és una seguretat per tots els assistents, inclús per també els organitzadors i la gent que treballa.
Jo penso que la gent se la va a quitar, sí, o simplemente para cantar, o vete a saber, es que no sé, jo, des de luego, no me la voy a quitar.
Jo vaig bastant conscienciat i crec que els dels que conec que venen estan conscienciats. Intentarem mantenir-la sempre i aquesta és la idea.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, cada tarda.
Bona tarda, ja tenim el cel força més serè que durant aquestes primeres hores del matí que hem tingut durant el dia d'avui. I ara mateix els núvols queden més centrats en punts de les comarques de Girona, també fins i tot algun ruixat a cavall de la zona de l'Alt Empordà i de la Garrotxa, un ruixat de caràcter feble, i també cap a la zona de la Vall d'Aran, cap a la cara nord del Pirineu. En conjunt es mantindran aquests núvols cap a la serralada del Pirineu, en punts de les comarques gironines bona part de la tarda, també amb algunes clarianes, i a la resta del país continuarà dominant l'ambient assolellat i, per tant, la temperatura s'anirà recuperant. Una temperatura màxima suau que no superarà els 32 graus, per tant, també un ambient càlid, però força agradable. De cara al final del dia, els núvols baixos aniran augmentant a punts de litoral i prelitoral i durant aquesta matinada també s'endinsaran cap a la Catalunya central. I fins i tot no es descarta que puguin deixar algun plugim cap a la zona especialment del litoral i prelitoral sud. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme Farnell. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara han creat alguns problemes a la xarxa viària. A la C-118 a l'autopista del Vallès hi ha 3,5 km de retenció de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la B-30, retencions al llarg d'un quilòmetre a Barberà del Vallès en sentit sud per anar cap a Tarragona. A la C-14, 3 km de retenció al Covent, tots dos sentits per obres. Per tant, precaució a l'hora de circular per aquest tram. També destacar-vos la ronda del de Barcelona. A la B-20 hi ha 8,5 km de retenció entre Esplugues i Valldaura en sentit Besòs per un accident que hi ha hagut a l'altre de Valldaura, però que ja no talla cap carril. I a la ronda litoral, la B10, hi ha retencions entre la zona franca i el port i de Cusco a Bon Pastor en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Salut ja no farà test als contactes asimptomàtics, però els demana que es quedin a casa i no vagin al CAP. És una de les principals mesures adoptades per reorganitzar un sistema sanitari totalment col·lapsat a l'atenció primària i en l'equip de rastrejadors, que estan desbordats. A partir d'ara, qui no tingui símptomes, la recomanació és aïllar-se a casa. És el que han anomenat Pla Delta, amb el qual es pretén desaturar l'atenció primària.
I és que Salut alerta que la ràpida escalada de contagis de Covid-19 amenaça ja els hospitals, que veuen com ingressen a les UCI joves d'entre 20 i 30 anys. El virus avança tan ràpid que pot desbordar en breu la sanitat pública davant els milers de contagis diaris, gairebé 8.000 les últimes 24 hores.
Avui mateix també el president aragonès s'ha reunit amb els responsables de salut per afrontar aquesta cinquena onada i ha fet una crida de nou a extremar les precaucions i a respectar les quarantenes. Diana Berbejo, bona tarda.
Bona tarda, Lali. L'augment de casos és imparable. De pujada en paret, l'ha qualificat la secretària de Salut Pública. En aquests moments es comptabilitzen 30.000 casos actius, la qual cosa significa 270.000 contactes a quarantena. Aquesta transmissió comunitària ha obligat a Salut a deixar de fer proves als contactes estrets d'un positiu, als quals se'ls demanarà només quedar-se a casa si no tenen símptomes. Gemma Craivinkel és directora del Servei Català de la Salut.
Si simplement el que ets és un contacte estret, el que hauries de fer, i aquest és el gran missatge que hem d'enviar en un entorn de transmissió comunitària amb un volum molt elevat de casos, és quedar-te a casa, fer bé les mesures d'aïllament i ja està, i no patir. Si trobes malament, el sistema respondrà.
Tot i que la pressió estarà a l'atenció primària, fa dies que s'observa un augment dels ingressos i també dels casos greus, fins i tot de gent jove. Ho explica Carmen Cabezas, secretària de Salut Pública.
Una disminució de l'edat mitjana de 11 anys aproximadament. Important tenir en compte que tenim persones de 20, de 30 anys a les UCIs.
A la residència s'ha reforçat el protocol de protecció. S'exigeix als visitants que es facin proves abans d'entrar si no estan vacunats i s'han incrementat els testos entre el personal no immunitzat.
I a l'espera de les dades públiques que fa cada tarda Sanitat a Catalunya, com us dèiem, l'alça vertiginosa dels indicadors de la pandèmia es comença a notar als hospitals. Creix en 53 malalts el nombre d'ingressats a causa del virus, que eleven la xifra a 663 llits ocupats, dels quals 138 són casos greus, 5 més que ahir.
El risc de rebrot continua enfilant-se en un nou rècord de la pandèmia, 1.552 punts, mentre la velocitat de contagi es manté a 3,35. Creix també la taxa de persones positives fins al 15,16%. També s'han notificat 4 defuncions més a causa de la Covid-19. En paral·lel, més de la meitat de la població en edat de vacunar-se ja té la pauta completa, mentre que més de 4.400.000 persones han rebut ja la primera dosi.
I atenció, perquè les primeres conseqüències d'aquesta nova onada s'estan deixant sentir en la campanya turística d'aquest estiu. França ha emès aquest dijous una recomanació pels seus ciutadans desaconsellant visitar Espanya i Portugal i fa especial èmfasi en Catalunya, conscient el govern francès que els seus ciutadans formen quasi bé la meitat turística catalana.
Sigui com sigui, ja fa dies, però, que s'estan notant cancel·lacions de reserves a hotels, però també a càmpings, que fins ara es veien com opcions més segures junt amb els departaments turístics. El president de la Federació Catalana de Càmpings, Miquel Gotanegre, ha dit a l'informatiu Next Vespre de la xarxa que la situació és preocupant.
La situació és preocupant, no? És preocupant perquè el sector del càmping català, el gruix de la clientela és internacional, no? I en el mes de juliol hi ha una part molt important d'aquesta clientela que és anglosaxona, holandesos, belgues, alemanys, francesos, i en aquest moment, pues, amb les recomanacions del seu país, pues, la gent s'està quedant a casa.
Nou protocol també a les residències de gent gran davant l'augment dels brots detectats per visitar familiars que l'acreditar pauta completa de vacunació o fer un test ràpid. Segons el nou protocol dels departaments de Drets Socials i de Salut, es faran cribratges setmanals als professionals no immunitzats fins que millori la situació.
L'augment de casos de coronavirus també està arribant a les residències. Una quarantena ja han tingut algun brot i 10 han passat a categoria vermella, és a dir, que no el tenen controlat. 113 treballadors de 99 residències han donat positiu de Covid, unes dades que han portat a Salut a canviar els protocols. A banda del protocol per familiars, es faran cribratges als professionals i, en concret, PCR a aquells no vacunats amb la pauta completa. Pel que fa als residents, hauran de posar-se la mascareta només si no poden respectar la distància d'un metre i mig i en les sortides del centre que facin. En aquells usuaris que no estiguin vacunats o que no tinguin la pauta completa i hagin d'estar en espais tancats fora de la residència, el protocol recomana fer tests ràpids a la tornada al centre als 5, 10 i 15 dies.
I a Sant Cugat del Vallès, un dels municipis del país amb pitjors indicadors de la Covid-19, on els contagis s'han disparat durant els darrers dies amb una incidència de 903 positius per cada 100.000 persones, l'Ajuntament ha decidit prendre mesures. El consistori negocia amb Salut fer un cribratge massiu per detectar nous contagis i controlar l'increment de casos, i assenyala les celebracions de Sant Joan i l'oci nocturn com a causa principal de l'elevada incidència, més que no pas les celebracions de la Festa Major. Cugat Mèdia, Aitor García.
Doncs sí, l'Ajuntament de Sant Cugat està preocupat per l'augment de casos de coronavirus que s'estan produint. Alguns factors, com les festes de final de curs, les revetlles o la Festa Major que es va celebrar la setmana passada, han influït en l'escalada de contagis. Per intentar frenar aquesta escalada, l'alcaldessa Mireia Ingla vol posar fre amb cribratges massius. Així ho explicava aquest matí al Matí de Catalunya Ràdio.
A punt, tot el personal i tot a punt, per tal d'obrir-lo i començar a fer aquests cribratges que ajudin també en aquestes deteccions de positius, i això sempre sumant a la recomanació, la recomanació de que la gent que no es troba bé, PCRs, aïllaments i que es compleixin els confinaments.
Ingla espera que, com a molt tard, aquests cribratges es puguin fer la setmana vinent, tot i que està pendent de la confirmació de Salut. De moment, s'han detectat 4 positius a un dels grans concerts de la Festa Major i no s'han confirmat casos a la resta de celebracions. L'alcaldessa, a més, atribueix aquesta onada a les celebracions de l'oci nocturn.
I Barcelona anuncia restriccions de mobilitat per evitar les aglomeracions en aquest primer cap de setmana amb l'oci nocturn tancat. Un dispositiu especial controlarà platges i places, i l'Ajuntament demana que s'evitin aquests indrets davant el nivell alt de contagis de la darrera setmana. S'han quadriplicat a la ciutat, sobretot entre els joves. Això sí, el consistori no tancarà platges. Maite Polo, bona tarda.
Bona tarda. El regidor de Seguretat, Albert Batlle, no ha quantificat el reforç dels efectius, però Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra controlaran les entrades i sortides de les platges amb l'ajuda dels serveis de neteja, que remullaran la sorra. Batlle ha demanat que no s'hi vagi a les platges per responsabilitat.
Crec que el conjunt dels serveis municipals estan a l'alçada del repte que tenim al davant. Jo vull agrair ja no només la presència de les forces policials, sinó també, per exemple, el treball que està fent-se des de Ecologia Urbana, des dels serveis de neteja de Barcelona, però aquí hem de col·laborar i hem d'ajudar-hi tots plegats. Com hem dit, em sembla, doncs, reiteradament ara mateix, ens hi juguem molt.
Els nous casos de Covid a Barcelona s'han disparat de 2.200 i escaig als 8.900 en només 7 dies, entre el 28 de juny i el 4 de juliol. La franja amb un increment més alt és d'entre 15 i 34 anys.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
En clau social, aquesta tarda han arribat a Catalunya els 16 joves migrats sols arribats a Ceuta a finals de maig. El Departament de Drets Socials ha iniciat ara la distribució d'aquests joves per tot el territori en funció de les places disponibles.
Abans, però, d'enviar-los als centres, es farà una entrevista personalitzada i una prova PCR per tal d'evitar possibles contagis. L'arribada dels menors respon al compromís que va agafar el departament el passat mes de maig per tal de contribuir a l'emergència migratòria de Ceuta. La distribució de les 16 places es farà per tot el territori, responent a l'estratègia que ha dut a terme el departament els darrers anys i que ha permès dissenyar un sistema d'acollida arreu del país que garanteix una distribució equitativa capaç de facilitar la inclusió dels joves atesos. El Sistema Català de Protecció a la Infància atén fins ara 5.266 joves emigrats, sols un 74% dels quals són majors d'edat.
Notícies en xarxa. La informació més propera.
Més coses. L'Audiència Nacional cita com a investigades CaixaBank i Repsol pels encàrrecs a l'excomissari Villarejo. El magistrat investiga les dues entitats per delictes de suborn i revelació de secrets en contractar l'excomissari.
El magistrat instructor de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, ha acordat citar com a investigades CaixaBank i Repsol com a persones jurídiques en el marc del cas Villarejo després que ho demanés la Fiscalia Anticorrupció. Les investiga per presumptes delictes de suborn i revelació de secrets en la contractació de l'empresa Cenit de l'excomissari de la Policia Nacional, José Manuel Villarejo, per suposadament espiar l'expresident de Sakir, Luis del Rivero, que pretenia aconseguir el control de Repsol. Ahir es va anunciar que la Fiscalia va demanar imputar a Iberdrola Renovables, CaixaBank i Repsol pel cas Villarejo. Ara representants legals de CaixaBank i Repsol hauran de comparèixer dilluns 26 de juliol a les 10 del matí.
I, parlant encara de la Caixa, Barcelona tindrà un nou centre de recerca científica i biomèdica l'any 2025, que es dirà Caixa Research Institute i és fruit d'un acord de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i la Fundació La Caixa. S'ubicarà al costat de l'actual Cosmocaixa i tota la zona es reordenarà per poder crear un espai verd públic que connecti la ciutat amb el Parc de Collserola. Laura Álvarez.
Aquest matí s'ha signat aquest acord i ara el proper pas és dur-lo al plenari d'urbanisme i després a la Generalitat perquè hi doni el vistiplau definitiu. Aquest nou equipament s'estima que donarà feina regular a unes 300 persones i es tracta d'un centre que contribuirà a potenciar la recerca científica, la recerca biomèdica i també la innovació a Barcelona. Un element, segons l'alcaldessa Ada Colau, prioritari per a la transformació de la ciutat.
En un moment de canvi climàtic, en un moment de pandèmia, que precisament ens ha recordat la importància de la ciència i de la recerca, doncs en un moment com aquest, una estratègia, no?, que ja teníem clara, doncs ara, amb més motiu que mai, reforcem aquesta aposta per la ciència com una estratègia principal de ciutat. Volem que aquest puntal que tenim, que és el nostre talent científic, que no hagi de marxar a treballar fora a altres països, sinó que aquí trobi la possibilitat de desenvolupar i de portar tot el seu coneixement.
El nou equipament tindrà 12.000 metres quadrats dividits en dos edificis i es crearan 1.200 metres quadrats d'espai verd d'ús públic.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
Amb el lema Lluitem i guanyem la independència, la manifestació de l'11 de setembre, promoguda per les entitats independentistes, tindrà lloc a Barcelona i unirà la plaça d'Urquinaona amb el Parlament. Carina Bellvé.
Les entitats independentistes plantegen una celebració de la Diada més clàssica amb una manifestació a la capital catalana que retorna als orígens, a l'enclavament històric de l'independentisme com és el barri del Born de la ciutat catalana. Pel que fa al missatge polític, se centrarà en reivindicar els conceptes de lluita i animar la ciutadania a recuperar els carrers. Elisenda Peluzzié és la presidenta de l'ANC.
Es tracta d'activar el front ciutadà, el front popular, el moviment popular per la independència, per pressionar el front institucional i transmetre que només lluitant aconseguirem la independència.
Òmnium Cultural recuperarà també els concerts per la llibertat a Arc de Triomf si finalment ho permeten les condicions de la pandèmia. En paral·lel, les mobilitzacions de la Diada es combinaran també amb la de l'1 d'octubre i es proposaran mobilitzacions concretes durant tot aquest cap de setmana amb un calendari encara per definir.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
Els ajuntaments catalans rebran 9 milions d'euros de la Generalitat per conservar i preservar els seus espais naturals. Un anunci que ha fet en declaracions a la xarxa la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà. Els diners sortiran del nou impost sobre el CO2 que es començarà a pagar a Catalunya a partir del setembre. Jordi Casino.
Un tribut que té caràcter finalista i que per llei s'ha de destinar a la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic. El govern calcula que aquest any, que no serà complet, recaptarà uns 65 milions d'euros i el vinent uns 150. D'aquests, la consellera ha avançat al Notícies en Xarxa que uns 9 milions aniran directament als municipis perquè regulin els accessos, la senyalització i millorin la neteja dels seus espais naturals.
No aniran destinats directament als ajuntaments, injectarem directament als ajuntaments aquests diners perquè els facin servir doncs, també per conservar i per preservar els seus espais naturals. Per exemple, és a dir, l'Ajuntament, igual que la ciutadania, és un aliat fantàstic també per ajudar-nos i per contribuir en aquesta emergència climàtica.
En la mateixa entrevista, la responsable d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha dit que l'ampliació de l'aeroport del Prat només tindrà sentit si no perjudica la biodiversitat de la zona i ha anunciat modificacions en el traçat de la variant d'Olot i les Preses per mitigar les afectacions als terrenys agrícoles d'aquesta zona de la Garrotxa.
I la qualitat de l'aire associada a la contaminació del trànsit és un problema greu a Barcelona, segons un estudi de la UB. Els investigadors han registrat valors de diòxid de nitrogen que superen les directrius europees i de l'OMS, especialment a Ciutat Vella, Sants Montjuïc, Les Corts i Horta-Guinardó. Helena Puigdueta.
Un treball inèdit perquè ha comptat amb la participació de 18 centres escolars de la capital catalana, dels alumnes i les seves famílies. En declaracions a la xarxa, el catedràtic i un dels impulsors de l'estudi, Josep Perelló, explica que la innovació d'aquest treball passa per demostrar que amb la implicació directa de la ciutadania es poden extreure també resultats científics importants.
Les pròpies famílies estaven interessades a saber exactament en el seu propi carrer quina era la contaminació. I van dir, no mesurarem segons les estacions oficials o segons el que ens ofereixen els satèl·lits, sinó és que voldrem saber exactament en el teu propi carrer quin és el grau de concentració de diòxid de nitrogen.
En aquest sentit, un dels casos especialment delicat és el de l'escola Baixeres, situada a prop de la Via Laietana. Mesurats els graus de concentració de diòxid de nitrogen, van evidenciar que els nivells de contaminació detectats dins de l'aula són pràcticament els mateixos que els registrats a fora.
I encara una darrera qüestió. Càritas ha atès un 26% més de famílies el 2020 respecte de l'any anterior. Més de 272.000 persones han demanat assistència a l'entitat, que denuncia que les mesures de protecció social encara són insuficients. De fet, el 93% dels atesos per Càritas no cobra la renda garantida de ciutadania. Montse Hidalgo.
Des de Càritas alerten que el tsunami de la Covid no ha passat per a les persones vulnerables. Asseguren que gairebé la meitat estan en pitjor situació que a l'inici de la pandèmia a causa de l'impacte emocional acumulat. I és que més de la meitat no pot fer front als subministraments, als lloguers o les despeses d'hipoteca. Un 45% no disposa d'una llar digna i a una de cada cinc cases no entra cap ingrés. El president de Càritas Catalunya, Francesc Roig, ha fet una crida a les administracions perquè facin un rescat social real.
El 93% 5,5% de les famílies acompanyades per les 10 càritas diocesanes de l'àmbit territorial català no cobra la renda garantida de ciutadania. Només el 9,7% de les famílies rep correctament aquesta prestació. I gairebé el 50,5% de les famílies transiten en el desconeixement administratiu per a poder demanar-la.
Càritas calcula que hi ha més de 656.000 persones a Catalunya que viuen en situació de pobresa extrema.
En marxa el Festival Cruïlla, que ha arrencat avui amb un ampli dispositiu de 300 persones al Centre de Convencions Internacionals de Barcelona per testejar els assistents i els grups participants. Precisament un dels artistes que havia de participar a la inauguració, Senyor Oca, ha donat positiu al test d'antígens i no podrà actuar. El festival té previst estar 25.000 persones cada dia en les tres jornades de concerts. Carlos Monfort.
Sí, un resultat positiu en el test d'antígens comportaria la retirada de l'entrada, la devolució del seu import i l'avís al sistema de salut. El festival calcula que es podrien donar entre 350 i 400 casos en relació a les aglomeracions i al relaxament en el compliment de les mesures de com l'ús de la mascareta. Jordi Herreruela ha llançat un doble missatge. D'una banda, ha aclarit que al Cruïlla hi ha 150 treballadors que vetllen a l'interior perquè tothom dugui la mascareta i d'altra banda assegura que a la part frontal dels escenaris, on es concentra més públic, es controla l'accés perquè no es mengi ni es begui. A la resta del recinte es pot consumir lliurement amb l'única prevenció de la distància de seguretat. A les portes del festival, els assistents han valorat l'organització de l'esdeveniment.
Bueno, és una bona notícia que es pugui celebrar i de moment ho veig tot molt ben organitzat. La prova de test d'antígens és una seguretat per tots els assistents, inclús per també els organitzadors i la gent que treballa. Tindrem en compte i ens la posarem.
El primer concert d'avui de Senyor Oca, que estava previst per les 5 i 20 de la tarda, ha estat cancel·lat per un positiu de l'artista que no ha pogut tocar en la inauguració del Festival Cruïlla. El seu concert està substituït pel Senyor Wilson i Griffey. D'aquí a pocs minuts sortirà a l'escenari el grup de rapers Làgrimes de Sangre.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda. Els Jocs Olímpics de Tòquio se celebraran, però finalment no hi haurà públic als estadis. Ja dos de la cita olímpica han pres aquesta decisió poc després de que el govern japonès ha allargat l'estat d'emergència a Tòquio fins al 22 d'agost. En un principi s'havia plantejat que reduís l'assistència a les proves esportives a només 5.000 espectadors i com a màxim fins a les 9 del vespre. Unes mesures que, recordem, havien rebut el suport explícit del president del Comitè Olímpic Internacional, Thomas Bach, que tot just acabava d'arribar a la capital del Japó. Finalment s'ha decidit que els jocs siguin a porta tancada davant el gran nombre de contagis per coronavirus a l'àrea metropolitana de Tòquio. Laura Antoja serà una temporada més al braç dret d'Alfred Julbé a la banqueta de l'Espart Girona de bàsquet. Antoja, capitana de l'equip gironí en els dos primers cursos del club a la Lliga Femenina, va tornar a Fontejau abans de Nadal per fer d'assistent de Julbé i amb la marxa de David Muñoz al febrer va agafar més protagonisme en el cos tècnic. A la Lliga Femenina 2 de bàsquet destaquem que Albert Puig continuarà entrenant l'Eke Lleida. A la Lliga ACB, el Baxi Manresa ha fitxat el jugador letó Marcis Stimbers, un ala pivot de 19 anys, 2'08 i que arriba del Gran Canària. També encara en plana poliesportiva, el RAC ha presentat avui el recorregut del Rally Catalunya Costa Daurada del 2021, que tindrà com a principal novetat que serà exclusivament d'asfalt, la cita del 14 al 17 d'octubre. En futbol, destaquem que Irene Paredes és oficialment nova jugadora del Barça. La defensa basca de 30 anys ha signat per dues temporades. El Nàstic de Tarragona ha fitxat Edgar Hernández, el davanter, per una temporada, arriba procedent del Centre d'Esports Sabadell. Un Sabadell que avui ha presentat Emilio Bernard i Teo Quintero, dos dels futbolistes que jugaran a les ordres d'Antonio Hidalgo la propera temporada. El davanter Carlos Martínez torna al Terrassa, on ja va jugar la temporada 2017-2018. El golejador arriba a l'equip vallesà de la Pobla de Mafumet, Girona, Sant Andreu o Llagostera són d'altres clubs que ha defensat el sabadellenc. També destaquem que el quart fitxatge d'estiu de la Unió Esportiva Figuera és Albert Urriols, migcampista que prové del Vic. Té 23 anys.
Gràcies, Joan. Fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López del control tècnic, Montse Manent a la redacció, Joan Bàrbara als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
I'ma walk through, yeah. Crib with a house and pool, yeah. Let her walk through. Bet it, I don't think that you'll lose. I love how you move. She a teen and the skin so smooth. Listen to the beans and it only fit two. See it through the lens, everything brand new.
La xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa.